migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia COPE, a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I ara, si em permeteu, us explicaré una història. Una història que comença al segle XV. Segle XV, que és quan va néixer, a Loyola, que és quan va néixer Ignasi de Loyola, Sant Ignasi de Loyola. Bé, bàsicament, aquest home era un soldat. Era un soldat, un gentilhome, navarrès, i al segle XVI va caure ferit a la batalla de Pamplona, davant d'un contingent de tropes navarreses i franceses que estaven recolzant un regnat, el regnat d'Enric II a Navarra. Bé, un cop va sanar, ho estic explicant molt per sobre, la vida d'aquest home és bastant més profunda, però un cop va sanar, es va proposar fer un peregrinatge a Jerusalem. I abans d'això necessitava arribar a Roma. Doncs va començar un trajecte des de Loyola fins a Barcelona per embarcar-se cap a Roma i des d'allà cap a Jerusalem. En el seu trajecte es va detenir a Montserrat i a Manresa, on va començar a desenvolupar els seus exercicis espirituals que són la base de l'espiritualitat ignasiana. Bàsicament és el fundador de la Companyia de Jesús i del que va ser el seu primer general. Bàsicament, per als que esteu desconnectats del tema, aquesta companyia té tres normes, bàsicament, si la podrien dir normes, són vots, en aquest cas, no? Són els vots habituals de pobresa, de castitat i obediència. Bàsicament, és el què? I ho he explicat molt per sobre per posar en context el que parlaré ara. Ja a Manresa ja és coneguda la cova de Sant Ignasi de Loyola, i que és molt visitada l'any, però ara hi ha un pas més enllà. Sense ànim de fer comparacions, ni molt menys, Sense ànim de fer comparacions, perquè si busquem camins o peregrinatges, bàsicament el més famós i el que seria la gran referència, el conegut mundialment, seria el Camino de Santiago, el Camí de Sant Jaume, seria el de referència, no?, que comença a Roncesvalles i acaba, doncs, en Santiago de Compostela, amb totes les seves branques. Una d'aquestes branques surt des de Catalunya, també. El Camí de Sant Jaume també passaria per Catalunya. En aquest cas, posem en valor, o aquests municipis han posat en valor, el Camí Ignasià, que comença a Loyola i acaba a Manresa. Tot aquest trajecte passant per Montserrat i acabant a Loyola. Doncs 60 municipis s'han unit, s'han posat d'acord per posar en valor aquest camí. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Hi ha trams d'aquest que recorren Catalunya que van a Manresa, aquesta famosa cova.
Cova que és molt maca, per cert.
Sí, senyor.
I s'ha de recomanar visitar perquè és molt maca. Doncs, efectivament, estem parlant d'un recorregut, 650 quilòmetres, que travessa 5 comunitats autònomes i que recrea l'itinerari que, efectivament, el fundador de la Companyia de Jesús va fer fa 500 anys des del seu poble natal fins a Manresa. I per potenciar aquest recorregut s'ha creat formalment una associació que aplega de moment una seixantena de municipis per on passa el camí. Estem parlant de municipis de Catalunya, de l'Aragó, Navarra, la Rioja i el País Basc, però s'espera que es puguin arribar als 92 municipis que són pròpiament els que conformen la ruta i que vol sumar espiritualitat, patrimoni, cultura i natura, tot plegat. El camí comença a la casa natal de Sant Ignasi, un palau situat a Espeitia, i acaba a la cova, Manresa. La capital del Bages es va convertir en l'emplaçament, o en un emplaçament clau, en la vida i obra d'aquí. Després
sí, va estar un munt de temps, no? Quants mesos va estar allà?
11 mesos.
11 mesos, 11 mesos. Any, sí.
I és en aquesta ciutat, a Manresa, on Sant Ignasi va tenir doncs, les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció dels exercicis espirituals que va ser la seva obra principal. És un viatge que es pot fer en una vintena d'etapes. Si es pot consultar la web del Camí Ignasià, Camino Ignaciano, proposen 27 etapes, després amb ramificacions, que pot passar per Terrassa, que acaba també a Barcelona, però oficialment acaba, o el punt final és a Manresa.
A la cova, en concret.
A la cova, efectivament. I en el cas de Catalunya passa, per exemple, per Bellpuig, Castellnou de Seana, el Palau d'Anglesola, Preixana, Soses, Tàrrega, Verdú, Vilassana, Argençola, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Igualada, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Montmaneu, Òdena i Veciana.
Clar, és curiós perquè històricament seria qüestió de buscar en un d'aquests municipis on van estar, si es va hospedar, on va... Vull dir, la història hauria de ser, i suposo que en un futur serà així, fer investigació i veure on va estar aquest home.
Sí, com el... Fer, bàsicament això, com el camí de Santiago.
Correcte.
I passar, efectivament, per on va poder passar. El que passa que està, doncs, com es diu, en pañales, no? Encara...
Sí, sí, en bolquers. És un projecte d'unificació d'un camí que ja existia des de fa 500 anys, però que no s'ha posat encara en valor turísticament parlant ni espiritualment parlant.
Efectivament. I funcionarà una mica, o funciona, com el camí de Santiago, eh? Es pot obtenir un certificat de peregrinació ignasiana que es dona a tots aquells peregrins que hagin fet el camí a peu, almenys 100 quilòmetres, o en bicicleta, en aquest cas 200 quilòmetres, i hagin arribat finalment a Manresa.
I si fas els 650, què et donen, llavors?
Pues suposo
perquè
que...
per 100 ja et donen el certificat, per 650...
És el mateix, no?, que el camí de Santiago també. Si arribes allà a Santiago et donen encara que hagis fet l'últim tram.
Sí, però ja és la satisfacció personal.
Això és una altra cosa.
De patejar-te els 650 quilòmetres,
eh? Déu-n'hi-do, eh?
Poca broma, eh?
Déu-n'hi-do.
També has de tenir temps, per fer-ho.
També, bueno, ja dic, proposen entre 20 i 27 dies, o sigui, això és tenir un mes. I també hi ha el certificat de peregrí ignasià, que s'otorga a tots els peregrins que visiten el camí, en algunes de les seves etapes i llocs ignasians. Per aconseguir aquest certificat també és necessària la presentació de la credencial amb almenys 5 segells de localitats o llocs al camí ignasià que s'hagin visitat. Vull dir que tampoc cal fer-ho tot d'una tacada, es pot fer en diferents etapes,
no,
en diferents anys. Perquè, clar, també s'ha d'estar molt ben preparat per estar gairebé un mes, ja sigui anant a peu o en bicicleta.
Home, el cas només, no són 550 quilòmetres, però qui hagi fet el camí dels tres monestirs a Catalunya, el que comença a la Mola i acaba al monestir de Montserrat, ja acabes... Que ja. Los pies son de otro, no son
pujat...
los tuyos, son los pies de otro.
Jo que he pujat a la Mola, però des de Matadepera, com qui diu, i acabo.
Vull dir que ja...
Jo no soc capaç.
El cas és que és veritat que encara està en bolquers, és un projecte que ja, per això sí, ja té els ciments posats.
A veure, quan diem que està en bolquers és perquè no té una infraestructura
sí,
com la
no,
del...
que estava a començar, que acaba d'arribar-se aquest acord entre els 60 municipis per fer tot amb molt bon rotllo i molt positivisme, perquè estem parlant... si em permeteu la frase o la paraula, d'un producte turístic, espiritual, on posa en valor tot això i, a més, tot el patrimoni que tenim. És un atractiu turístic més, per dir-ho així, d'alguna manera, enfoqueu des del punt de vista que ho vulgueu enfocar, eh?
I, a veure, s'ha de tenir de... Si t'agrada, doncs això, combinar l'espiritualitat amb la natura, és una bona opció, perquè el camí de Santiago, sobretot en determinats moments, ja sabem, entre cometes, que està massificat.
Sí.
Hi ha algun peregrí que s'ha queixat d'això, que sembla en alguns moments una rambla per la quantitat
la
de gent que hi va.
La fama te lleva a ello.
Doncs aquí, pues igual, es combina barreja, natura i, bueno, més tranquil, evidentment.
Sí,
molt més tranquil.
Encara no s'ha arribat a aquestes xifres de... Està molt lluny, eh? Estem parlant de... Si parlem de centenars de milers, parlem de centenars en què està
sí,
el cas
camí,
del camí, eh?
Entre 12.000, 15.000, depèn de l'època, fins i tot més. Aquí no, aquí estem parlant 500, 600...
Per això, ara en parlarem precisament i en parlem tot això d'aquesta situació i parlem d'aquesta estrena que sempre és bo parlar de nous productes. Insisteix, la paraula queda molt, molt així, molt de màrqueting, però parlem de producte turístic, parlem de posar en valor de patrimoni i d'espiritualitat amb el senyor Joan Vila, que és regidor de Turisme, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, que és el que ha portat tota aquesta iniciativa. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, és un camí que ha estat sempre, però ara mateix és quan es posa en valor, no? Hi ha aquesta unió. D'on surt la idea de fer aquesta unió per posar en valor el camí ignasià?
Bé, això, diguem que el camí de Lleida té recorregut, eh? S'està fent pels pelgrims, però és un camí que, com molt bé deies a la presentació, no juga a la Champions, eh? I ara nosaltres, una mica veient els dèficits que teníem, i sobretot la implicació dels municipis per allà on passa, vàrem decidir, doncs, anar-los a visitar a tots i proposar-los un producte nou, innovador, i que està una mica més d'acord amb el segle XXI que estem.
És a dir, posar en valor el que ja hi havia en aquest cas, no? Perquè era... No diré desconegut, perquè com a camí potser sí, però tothom sabia que Ignacio de Loyola va estar a Manresa.
Efectivament, l'any 1522. A veure, nosaltres el camí, el que és el primer camí que va de Teixia fins a Manresa, ja està en ús, s'està fent servir, hi ha els seus alberts, les seves històries, però té dèficits, com pot ser, per exemple, que la senyalització sigui homogènia tot al llarg del camí, per exemple. Mm-hmm. O que hi ha llocs que es barreja amb la Ruta de l'Ebre o fins i tot també amb el propi camí de Sant Jaume. Doncs això li volem donar un caràcter propi i, a més, afegint-hi una mica l'estoc d'actius turístics que tenen cada municipi per allà on passa, perquè la gent hi pugui anar i conviure-hi uns dies, és realment com es fa turisme.
És un camí que comença a Euskadi i acaba a Manresa. I a Manresa què podem veure que està relacionat amb Ignacio de Loyola? Però sobretot per a aquelles persones que no ho saben, que ho desconeixen.
Bé, a Manresa hi ha la cova, allà on va estar Sant Ignasi, els 11 mesos que va conviure amb nosaltres, i que és on va fer, diguem-ne, els manuscrits que després han seguit tot el tema dels jesuïtes. Nosaltres aquí a Manresa tenim molts indrets que són catalogats com a ignasians, l'espai 1522, en fi, per exemple, arreglant i remodelant certs espais turístics que estan sempre condicionats a la seva estada que va estar a Manresa.
Estem parlant d'un camí que, a més, té moltes variants. En aquest cas, està la part espiritual, doncs, revivint aquell procés espiritual que va fer Sant Ignasi de Loyola des de Euskadi fins a Manresa, des de la seva conversió espiritual, i després la part turística, evidentment, és una qüestió claríssima, i la part cultural, no? Vull dir, s'està unint totes aquestes vessants en aquesta promoció d'aquest camí.
Efectivament, nosaltres tenim uns bons aliats, que són els jesuïtes, que també veuen amb molts bons ulls aquest nou producte que vam presentar el dia 11 a Montserrat, i que, d'alguna manera, com que facilitarà que també l'accés al camí sigui molt més conegut i molt més participat, amb ells també ja els hi va bé. No només volem tractar el tema del pelegrinatge, que també ho farem i ho cuidarem molt, sinó que, a més, com deia abans, el fet que passem per 5 comunitats autònomes i 92 municipis ens dona una varietat de paisatges i de cultures que nosaltres això ho volem posar en valor.
És una qüestió que de fet ja s'està posant en valor. El que es posa en valor és en si mateix és el camí, perquè, de fet, per exemple, la cova ja estava posada en valor des de fa molt de temps.
Sí, i és un element molt visitat. El món jesuïta realment ven d'aquí amb pelegrinatge, i la veritat és que és un actiu que tenim a la ciutat molt, molt, molt conegut arreu del món, sobretot per les comunitats americanes, asiàtiques, i ara també les centroeuropees. Sí, efectivament, nosaltres tenim aquest gran actiu i que també el posem a disposició de tota la gent que ara faci el camí.
Quants visitants espereu? Quants visitants habitualment hi ha a la cova? I si preveieu, després de la posada en valor d'aquest camí, un augment d'aquests visitants?
El nombre de visitants no el sé, no em mullaré.
Vale.
Treballem perquè, evidentment, ens vinguin a veure més gent de la que ens venen a veure, i sobretot no només amb empresa, que ja ens venen a veure, a la cova aproximadament ens visiten cada any unes 60.000 persones. Però l'èxit serà si som capaços de recórrer trams d'aquest camí i som gent que coneixem una mica la part de l'Aragó, la Rioja, la Navarra o el que sigui. És a dir, que aquest seria el gran repte de donar a conèixer un turisme interior, que la veritat és que quan hem fet ara el camí visitant tots els municipis és una riquesa extraordinària.
Ja has fet el camí, tu, Joan? Ja l'has fet?
Bé, ens va tocar fer-lo perquè hem anat a visitar tots els municipis, els 92.
Sí?
Jo tinc un avantatge, és que l'he fet amb el cotxe.
Ah, bé.
Sí, no em sap greu dir-ho, però és que si no ho feia amb el cotxe no arribàvem. I no, la veritat és que parlant amb tots els alcaldes i regidors de tots els municipis, primera que ho viuen amb una il·lusió com es va poder veure a Montserrat el dia 11, però després també que són capaços de generar moltes dinàmiques totalment positives amb actius que tenen materials o immaterials, que realment quan això ho posem tot en un conjunt serà un camí molt, 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 molt atractiu.
Doncs posem en valor aquest camí, el camí ignasià, bàsicament posant en valor l'espiritualitat, posant en valor la cultura i tot el patrimoni que tenim d'aquelles èpoques, en aquest cas. Senyor Joan Vila, regidor de Turisme, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, home, vosaltres per fer-vos en ressò i aprofitar la vostra antena per dir que estigueu al cas. Nosaltres l'any 26 del gener presentarem a Fitur, és la fita que ens hem posat, i per tant el desenllaç d'aquest camí esperem veure-lo aviat i que tothom en participi.
Serà una presentació oficial, moltes gràcies. Doncs a Fitur de l'any que ve, que per cert ara estan en ple Fitur, bàsicament, està en ple la fira del turisme que es celebra a Madrid. Doncs mira, serà una de les presentacions oficials d'aquest camí. Xulo, parla de patrimoni, patrimoni d'aquí de casa. A Catalunya tenim un patrimoni infinit. Només Catalunya, imaginem, ja la resta, si posem ja tot el territori, tot Espanya, imagineu. Però a Catalunya tenim tant de patrimoni que moltes vegades estem tan acostumats a tenir-ho aquí al costat, que moltes vegades no li fem cas. Va, que de seguida actualitzarem informació de serveis.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto de Zetulia.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Pues queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market web y app Carrefour.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estem a punt d'arribar a 2:15. De seguida actualitzarem la informació de serveis. Ja aviso que mentre a la resta del territori espanyol, a la resta del país, tenim pluges perquè està plovent molt per l'oest de la península, aquí no. Aquí ni està ni se l'espera. A tot estirar, i si faig una previsió així mirant mapes i observacions, cap a dijous potser que el Pirineu Occidental nevi, que fa falta la neu allà, i sigui una nevada abundant. Però si miro, escolteu-me, doncs sembla que tenim... sequera, no gaire pluja, eh? Alguna gota, però no gaire pluja, no ens arribaran pluges abundants. D'això d'en seguida en parlarem, ja ho ampliarem, això, el trànsit, els esports, i parlarem després, atenció, del camí que estan prenent les xarxes socials, aquest camí que pot ser perillós. L'eliminació dels verificadors. Els verificadors són aquelles figures a les xarxes socials com X, que ja no estan, o Facebook, que no estaran en un futur, que s'encarreguen de verificar tot allò que es pugui publicar, que sigui veraç, informacions veraç, i controlar tots els continguts, és a dir, insults, etc, contingut no apropiat i de més. Per què està passant això i quins perills ens enfronta? Doncs ens enfrontem bàsicament una cosa, a la desinformació, a que cada vez nos creamos más que la Tierra es plana. De seguida actualitzem informació de serveis aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 20 de gener, ja sabeu, és el Blue Monday, aquell truc publicitari que s'ha convertit en una qüestió com si fos de veritat el dilluns més trist de l'any. Hi ha molts dies molt tristos i no cal que siguin ni dilluns ni 20 de gener, encara que avui possiblement per alguns allò de la presa de possessió de Donald Trump coincideixi plenament amb el Blue Monday. Això és ben cert. Si parlem del temps i actualitzem informació de serveis, si comencem per la meteo, doncs ens diu que de cara a aquesta tarda un augment de la nuvolositat, bàsicament, pràcticament a tot el territori català, i possiblement ja de cara a tot estirar cap a la Terra Alta tregui al nas unes primeres gotes, algun plugim. Les temperatures es mantindran fredes, pel que toca per la temporada, bàsicament. Demà augmenta la nuvolositat, des d'aquesta pertorbació que està afectant de ple a tota la península ibèrica amb pluges abundants a l'oest, a nosaltres es tocarà de rasqui. És a dir, augment de núvols es notarà, sobretot de cara des de l'oest cap a Ponent, possiblement ja demà, aquesta matinada, demà pel matí, doncs alguna pluja cap a Terres de l'Ebre, cap a l'Alta Ribagorça, tot Ponent, això sí, es notarà clarament un augment de la nuvolositat. I bàsicament, el dia de demà, hi haurà plugins repartits, però plugins de poca intensitat que no aniran a menys. A tot estirar, dijous sí que possiblement s'espera una nevada possiblement forta al Pirineu Occidental, que la Palavall d'Aran. Però això ja veurem, perquè 48 hores en qüestions meteos són eternes. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar que hi ha un camió avariat que ocupa el voral i un carril a la C-37 a la zona de Manlleu, i hi ha circulació habilitada a través de pas alternatiu. De moment això és l'única incidència a destacar. La resta, com dèiem, tranquil·litat i normalitat.
Gràcies, Fina. Bon migdia. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Benvingut. Gràcies.
Un Barça capaç de clavar-li 5 al Madrid, clavar-li 5 al Betis i després encallar-se.
Sí, sí.
A Getafe.
A Getafe. Bueno. Vostè està també en el club de tractors del Getafe,
no,
i de Bordalàs.
No.
I de...
no, va fer molt bé el Getafe, va jugar molt bé.
Bordalàs té una frase de capçalera.
Va ser un punt, perquè defensa molt bé, té una bona construcció d'equip, i el Barça va patir també una falsada en cert, perquè va tenir unes quantes molt clares, i el penal no xiulat.
Penal no xiulat. Una jugada que aixeca ampolles. És un defensa del Getafe que... abraça Koundé a l'interior de l'àrea del conjunt madrileny, i l'àrbitre no xiula penal, i el del VAR diu que tampoc és penal, perquè si el del VAR hagués vist penal hauria cridat a l'àrbitre a veure la jugada en el monitor. Ni l'àrbitre de camp ni l'àrbitre de VAR van veure penal en aquesta acció. Cap al president del Barça, Joan Laporta, té una altra consideració. Això és d'avui, és un document bravíssim del president del Futbol Club Barcelona parlant d'aquesta jugada al Coliseum amb aquesta abraçada a Jules Koundé.
L'arbitraje de Getafe es una vergüenza.
Una vergüenza, ¿no?
No se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo.
No, creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti.
Ho tenia clar, el president.
Val a dir que Laporta ha fet aquestes declaracions a la sortida de la Ciutat de la Justícia, on avui declarava per un presumpte delicte d'estafa. Ho dic per contextualitzar la informació. En tot cas, aquesta jugada ha aixecat ampolles no només a Barcelona. És una jugada semblant a un penal que es xiula a un partit entre Les Palmes i Barça a favor del conjunt blaugrana i en contra de la Unió Esportiva Les Palmes.
Llavors, per què un sí i un altre no?
Aquí, és que...
Hombre, un agarrón dentro de l'àrea és falta, no?, de tota la vida.
És que aquesta és la història, senyor Cruz. Per què la mateixa jugada és considerada penal a un camp i considerada no penal a un altre camp? És el que el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, porta temps i temps i temps i temps i temps i temps i temps. Aquestes jugades, les mans, ara sí, ara no, sense que hi hagi una explicació més coherent o menys coherent, però que tothom l'entengui.
Exacte, una explicació comuna per tots.
Comuna per tot aquest tipus de jugades, perquè un camp sí i un altre camp no. Però escolti, hem de continuar parlant una mica del Barça.
Vinga,
perquè,
va, sí.
calentet, s'ha saltat vostè el guió, hem de parlar de la Copa del Rei, quarts
Correcte.
De final de la Copa del Rei, s'acaben de sortejar.
On va el Barça?
A València.
Ah, molt bé, fora, no? A Camp del València.
A Camp del València, sí.
Molt bé. Perquè mires així?
No, miro,
jo no he vist
que...
el sorteig, no ho sabia.
Oh, vale. No, és que sembla que... M'ha semblat que vostè insinuava que hi hagués una mà negra i tal.
No, ni molt més... És que, de verdad, José Luis...
No. 4, 5 i 6 de febrer. Ara els operadors televisius s'han de posar d'acord. València, Futbol Club Barcelona, Real Sociedad, Osasuna i els 4 equips madrilenys que hi havia han quedat emparellats perquè el desplaçament sigui curt. Atlético de Madrid, Getafe i Leganés, Real Madrid. 4, 5 i 6 de febrer, eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei, a partit únic, amb pròrroga, si acaba la cosa en empat, i en penals, si continua l'empat.
A doble partit, què? Semifinals?
A doble partit, ja les semifinals.
Semifinals només, no?
Semifinals, a doble partit. De moment, quarts de final a partit únic, amb VAR.
El Girona se'n va cap a Milán?
Sí, perquè és setmana de Champions. Tenim el Barça camí de Lisboa,
sí,
jugant contra el Benfica, s'ha caigut Olmo, ha entrat en su a la llista. Bueno, anem a veure el que explica aquesta tarda Hansi Flick a la roda de premsa prèvia. I dimecres...
Lesionat, Olmo?
Sí, 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 té un problema... És un problema que s'atribueix, o l'atribueixen, a l'estrès que ha pogut patir el jugador en aquests dies de m'inscriuen, no m'inscriuen, marxo, em quedo...
Pell tan fina, eh?
Bueno, en tot cas, l'Helena Condis ens ampliarà detalls sobre aquesta afecció que deixa Dani Olmo fora d'aquesta llista pel Benfica-Barça. Sí que ha entrat 4 partits després Ansu Fati, que també és notícia. Recordem, Íñigo Martínez, absent per aquesta lesió muscular que tindrà un mes fora dels terrenys de joc. Dimecres serà el torn del Girona, que marxa cap a Milán després de caure a casa contra el Sevilla. Derrota que complica una mica, i gràcies a Déu només una mica, les aspiracions europees del Girona de cara a la propera temporada, però el joc dels de Mitchell aquesta temporada ni s'assembla al joc dels de Mitchell d'altres temporades. I l'Espanyol?
Home, hem de pensar que al Girona li falten unes peces molt importants que sí que tenia la temporada passada i que feien possible aquest joc, eh?
Menys armari.
Home.
Li compro l'argument.
Home.
Li compro l'argument.
Tu diràs.
Però també és veritat que la gent va marxar de Montilivi. Per cert, la gent en el decurs del partit va començar a marxar de Montilivi abans del minut 90. Home, jo crec que el que ha fet el Girona es mereix una mica més de
respecte,
reconeixement, sí, per part de la seva parròquia, però
sí,
sobretot, ara que ha dit vostè això, s'apunta cap a futbolistes que ja hi eren, Oriol Romeu, Sigankov, i que aquesta temporada no estan en la versió que estaven en d'altres temporades.
També és possible.
És veritat que ha marxat Dobbik, no s'ha trobat un substitut. És veritat que el fitxatge d'Esprilla, de moment més no que sí, però la gent també assenyala a jugadors que han de portar una mica més, perquè els hem vist aportar una mica més en d'altres temporades. I escolti, el que li deia, l'Espanyol guanya 1-0 al Valladolid, 2-1, millor dit, rival directe, marca Roberto en el seu debut. L'espanyolisme es fregava les mans, però el Leganés, rival directe, li guanya l'Atlético de Madrid. El Getafe, rival directe, li empata al Barça. El València, rival directe, li empata a la Real Sociedad. L'Alavés, rival directe, li guanya el Betis. I escolti, estem a la casella de sortida un altre cop, i la propera jornada juguem fora precisament al camp del Sevilla. N'hi ha qui veuran el got mig ple, n'hi ha qui veuran el got mig buit. Quedem-nos amb això. Roberto Fernández, en mig horeta, ha fet, si fa no fa, els mateixos gols que Alejo Vélez en 20 partits. No deixa de ser...
No comparis d'aquesta forma, és una comparació dura, home.
No, la veritat, va deixar bones sensacions.
I tant, home.
Bones... Sí. És veritat que...
Entrega, sí.
És només mitja horeta, 20 minuts, però va deixar bones sensacions. I, escolti, de la resta, en bàsquet, la notícia, la classificació ja definitiva i matemàtica del Barça per la fase final de la Copa del Rei de bàsquet, que sortejarà demà vindrem un altre sorteig. I en plena poliesportiva haurem d'esperar a aquesta matinada AO, Australian Open de tennis, aquest partit de Paula Badosa davant de Coco Gauff.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida en parlarem de Meta, de, ja sabeu, Facebook, Instagram, el grup de Zuckerberg, que decideix també eliminar els verificadors, tal i com ha fet la xarxa X d'Elon Musk. Què fa aquesta gent? Els verificadors són els que verifiquen? I què verifiquen? Que tot el que es penja allà tingui una base de realitat, d'autenticitat, de controlar continguts. Ara això és la llei de l'Oeste.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Benfica, Fútbol Club Barcelona. 2 partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
Vaya golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vibra el Metropolitano.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
¿Es per momento como que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones, adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Meta, la companyia de Zuckerberg, ja sabeu, aquella que, entre d'altres, té WhatsApp, té Facebook, té Instagram, això és Meta, no? Bé, doncs ha decidit seguir el camí de X, l'antiga Twitter, d'Elon Musk, i eliminar els verificadors. Això què significa? Significa que això és la llei de l'Oest, que cadascú pot dir el que vulgui. En totes les avantatges i inconvenients que té una cosa així. Per què dic això? Doncs perquè la llibertat d'expressió i la llibertat s'ha de ser responsable per utilitzar-la. Vull dir, això no és... llibertat d'expressió no és insultar, per exemple, per posar un exemple, o difondre bulos. Això tampoc és llibertat d'expressió. Bé, tot hi ha punts que sí que entrarien en la discussió de fins a on podem arribar, fins a on no podem arribar. Aquí hi havia uns verificadors que feien això. T'agradés o no t'agradés, hi havia uns límits. Mira, tu no pots dir... I si dius que la Tierra és plana, has de posar allà un link que diria esto es para ciencia de gente que cree otras cosas, no? O los antivacunes. Ara ja això no. Això ja és... Pots dir el que vulguis, sense problema. Cap on es porta això? Com afecta els adolescents catalans tota aquesta història? Que són els principals consumidors de xarxes socials. En parlem amb Enrique San Juan, que en sap molt de tot això, és un expert en xarxes socials i és director de l'empresa Community Internet, que és una empresa digital que està precisament dedicada a tot això, a aquesta formació, i és aquí a Catalunya. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y feliz año.
Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros, Enrique. ¿Qué le ha dado ahora a Mark, al señor Zuckerberg? ¿Quiere competir con Elon Musk porque se ve que la gente se va a capa X o no?
Bueno, el terreno de las redes sociales, especialmente en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que este anuncio lo hizo diciendo que básicamente afecta a Estados Unidos y no a Meta en todo el mundo. Mm-hmm. Hay que verlo también en una clave política y de negocio a una escala muy grande, ya que el mapa de Estados Unidos se está rigiendo por la incidencia de los medios sociales en el conjunto de la población, más allá de los medios tradicionales. Es decir, como todos sabemos, ahora el consumo digital es la primera orden del día la gente se informa o interactúa fundamentalmente a través de estos medios. Con lo cual, dominar este canal a través de poder difundir los mensajes de una y otra parte es vital para la lucha política. Entonces, en este sentido también están las diferentes facciones que se ven coartadas en su ejercicio de esta voluntad de querer incidir sin ninguna cortapisa, para dominar y plasmar su opinión, si están verificadas, pues van a tener más problemas para difundir cualquier tipo de bulo, ¿no? Y en este caso, Mark Zuckerberg se estaría alineando, tal cual tú lo has dicho, en la misma línea de Elon Musk, que lo que pretenden es dar o facilitar el acceso a las grandes fuerzas políticas, especialmente conservadoras, para que puedan hacer y deshacer a su gusto.
O sea, básicamente detrás de este titular hay una profundidad y una intencionalidad política, principalmente política y de expresión, que en el fondo hablamos también, cuando hablamos de política hablamos también de negocio, espectacular,
sí, de negocio,
¿no?
Claro. Sí,
pero,
sí.
O sea, pero aquí ya no entra ni ética ni moral, ni es simplemente di lo que quieras, ¿no?
No,
o sea, es un poco di lo que quieras.
Es negocio, es básicamente negocio, porque, por ejemplo, grandes analistas de Estados Unidos también han visto en esta movida, me refiero en este movimiento empresarial de Elon Musk, pues una apuesta decidida que ya lo hizo en la pre-campaña de Donald Trump, que ahora le ha salido muy bien, ¿no? Porque Donald Trump es presidente, Elon Musk apostó por él de una forma definida y ahora se espera que la retribución que pueda obtener Elon Musk a nivel de contratos gubernamentales sea de un orden infinitamente mayor de todo lo que le costó Twitter en su día.
Caray. Entonces Zuckerberg espera lo mismo, ganar contratos y ganar dinero con todo esto, claro.
Entonces, claro, si lo miras desde un tablero estratégico empresarial, aquí la oportunidad que puede llegar a tener Meta en las mismas condiciones, pues pasa por facilitar también un uso de sus canales en la misma línea. Porque si no estaría yendo en contra de lo que es la corriente en este momento imperante.
O sea, todo el mundo se quejaba de las fake news, todo el mundo se quejaba de las falsedades, de los bulos en Internet, de que cualquiera podía hacer cualquier cosa, aunque fuera muy bárbara. Y, ostras, y ahora se abren las puertas. Es curiosísimo esto, ¿no? No deja de... Porque esto es caldo de cultivo para fake news, bulos y grandes mentiras que se pueden expandir como la pólvora.
Absolutamente. O sea, de hecho, el mensaje o el anuncio era: vamos a eliminar los verificadores, que, como tú bien decías al inicio, son personas que se dedican a verificar que una información es correcta, es veraz y tiene sentido, versus a dejar que la gente diga lo que sea. Eso, esta tarea de los verificadores se elimina y se deja el control de lo que es verdad y de lo que no es verdad a la comunidad. Es decir, un aspecto que X ya lo está haciendo.
En fin, es una cosa que llama muchísimo la atención, la verdad. Es una cosa que llama muchísimo la atención, insisto. A mí me parece muy, muy, muy peligroso. Ya más allá de conspiraciones como tierraplanistas, que sería caldo de cultivo para tierraplanistas, para antivacunas. Más allá de esto, estamos hablando de bulos que pueden manipular a una opinión pública, yo qué sé, para iniciar una guerra, para crear un casus belli, para crear una...
Absolutamente.
O sea, es un gran peligro.
Es para crear un estado de opinión favorable a una decisión fundamentalmente política. Entonces, frente a esto... Esta sería la parte mala y oscura de la noticia que estamos comentando. Se debería desarrollar y fomentar en la gente un espíritu crítico sobre lo que está viendo. Yeah. Yo creo que eso más o menos ya se está dando en este momento, me parece a mí. No hay ningún estudio que lo certifique, que yo conozca. Pero me parece que la gente ahora es más sensible a la posibilidad de que aquello que está viendo
sea mentira.
¿Es o no es verdad?
De acuerdo.
Entonces, esto yo creo que ya esta semilla ya está en la gente. Especialmente, por ejemplo, con vídeos que tengan que ver con inteligencia artificial, porque ya no te lo crees nada, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, esto huele un poco así.
Sí, huele raro. Este vídeo no es normal.
Exacto. Bueno. Y entonces, y también la buena noticia para los medios de comunicación tradicionales, como en el que estamos ahora mismo, es en el que se les supone un ejercicio profesional de la profesión, y la gente, cuando quiere verificar y ver si aquello es verdad, lo busca en los medios.
Efectivamente.
Y si los medios lo corroboran, lo dicen, y ahí está la noticia firmada por un periodista, pues aquí tenemos el referente. Y aquí yo creo que hay una gran oportunidad para los medios, que están, hasta ahora han sido muy afectados por el mundo digital, de volver a cobrar una entidad social y volver a coger su rol
Entiendo.
Frente a la sociedad.
Fantástica charla, me encanta. Este es alucinante socialmente y económicamente, es alucinante esto, este mundo digital. Enrique San Juan, director de la empresa digital Community Internet, precisamente especializada en redes sociales y cómo utilizar este tipo de cuestiones y demás. Muchísimas gracias por las explicaciones y por la charla, Enrique.
Gracias a vosotros, un placer.
Placer es nuestro. Y ahora, de seguida, parlem d'economia, aquí a migdia, Copia Catalunya y Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu que si teniu cap problema o dubte legal, doncs Àrea Jurídica Global, en dies com avui, doncs es poden donar un cop de mà. L'única cosa que heu de fer és enviar un WhatsApp de veu al 699-1309, 699-1309. Ahí dejáis vuestro mensaje de voz con vuestra duda, vuestra preocupación legal, y Àrea Jurídica Global, pues en días como hoy, lo intenta resolver, o por lo menos os da una orientación dentro del tiempo que cabe, porque tampoco es que tenemos mucho tiempo. Insisto una cosa, entre todas las que recibimos, escogemos una, así que disculpas para todas aquellas personas que no han podido entrar en el consultorio. Arianda, Javier López, de Área Jurídica Global, bienvenidos.
Muchas gracias, muy buenos.
Buenos días, ¿no?
Sí, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí un día más explicando cómo arreglar dudas jurídicas a todo
el
mundo.
Muy bien, vamos a ello. Escuchamos la consulta, ¿vale?
Venga. Muy bien.
Cuando llega fin de mes, tengo que decidir si pago mi coche o bien si pago las extraescolares de los niños. Ya no hablo de caprichos, realmente necesito el coche para trabajar y mis hijos necesitan desahogarse después de clase. ¿Algún consejo, abogados?
Bueno, ¿y cómo echamos una mano a esta...?
Bueno, hay que analizar en primer lugar la situación de esta familia, los ingresos de la señora... Porque sí que podemos, aquí se podría entrar en ley de segunda oportunidad siempre que demostremos que ha habido una situación de crisis en la economía familiar. Si tu economía familiar ha bajado puntualmente por cualquier circunstancia, porque no puedes hacer horas extras, o porque estás divorciado, aquí no habla de ningún marido, igual se ha divorciado hace poco y ya cambia la economía familiar, perfectamente al haber esta situación puede entrar en ley de segunda oportunidad y, ojo, se cancelan todas aquellas deudas no hipotecarias 100%.
Eso es.
Tarjetas, préstamos, cualquier tipo de deuda.
Puede haber vivido también, quizás, no sé, que ya no le dejen hacer horas extra o que la hayan despedido o que, tristemente...
Claro, situación sobrevenida de tu economía.
Claro, eso es.
Que te cambia radicalmente el...
Pero tampoco tiene por qué ser tan radicalmente. ¿No? Igual bajar 100 euros al mes... ya hace que no puedas vivir, porque es que hay gente,
por ejemplo,
que ahorra 30 euros al mes.
O nos pasa mucho que hay familias que viven de la pensión de los abuelos, y de golpe el abuelo pues necesita ir a una residencia o a un centro de día. El dinero que antes se destinaba a ayudar a los hijos, ahora se tiene que destinar a pagar estos centros de día. Claro, hay un realmente no ha habido ningún despido, pero sí que ha habido un cambio en la economía familiar. Eso también nos podría servir para poder alegar una ley de segunda oportunidad y que esta chica, ¿no?, esa señora, pues pueda llegar a fin de mes.
O sea, de entrada sería demostrar eso, ese cambio de...
Una situación sobrevenida que ha hecho cambiar la economía de la familia.
Un último préstamo que te pensaba que podías te podría ayudar a tener un desahogo y nunca te lo ha dado, al revés.
Claro, no puedes pagar una deuda y el banco te la incrementa en un 21% de interés, luego en lugar de pagar una cuota de 300, ahora tienes que pagar 525, ya no llegas, no puedes, el niño se ha puesto enfermo y necesita más gastos, con lo cual hay gente que llega tan justo a fin de mes, pero es real, ¿eh? Pero justo es justo, que a veces llegan a fin de mes a menos 30 y tienen que sacar de la tarjeta de crédito la deuda para seguir viviendo. Entonces, ante cualquier pequeño bache, ya hace que la economía se acabe por romper por completo. Eso y la ley de segunda oportunidad te cancela sin tener que pagar el 100% de deudas. También tenemos que analizar todos los préstamos que tiene esta señora, porque muy posiblemente si los préstamos son abusivos, 90% de préstamos son abusivos,
es muy fuerte.
Hay gente que cree que debe dinero al banco y es el banco el que le debe dinero a él.
Cuando hablamos de un préstamo abusivo, ¿de cuánto de qué estamos hablando?
Interés, porque te sorprendería la de gente que nos llama y nos dice, ¿a partir de qué interés puedo ver si es abusivo o no?
Claro,
es que
mi idea también sería... Claro,
hay dos maneras, por dos vías legales un préstamo es abusivo. Uno, por la usura, porque el interés, según normativa europea, es notablemente superior, que eso hay que verlo, y otro es por la falta de transparencia. Por ejemplo, si el contrato de tarjeta de crédito es menos de 1,5 milímetros a letra, ya es falta de transparencia y es abusivo.
¿Por el tamaño de la letra?
Por el tamaño de la letra puede ser una...
Puede ser por la redacción. Miramos el contrato y está mal redactado, no se entiende lo que está diciendo, no se ve claramente a qué interés va a pagar el cliente. Habéis visto en muchos contratos que sale una raíz cuadrada, o sea, cuando dice, ¿cuál es el interés que tengo que pagar? Raíz cuadrada de 28 entre 2 por 5 multiplicado por 23. Y dice, coño, ni Einstein sabría qué interés tengo
Parece
que pagar.
Parece un chiste, pero no lo veo.
Luego, es que miramos los últimos recibos pagados del cliente. Y una tarjeta, un mes le habían cobrado el 15,60 de interés, que no es caro, pero al otro mes le habían cobrado el 12,90 y al otro el 14,17. ¿En qué quedamos? Eso es falta de transparencia.
Claro.
Que te cobren cada mes una cantidad distinta ya te está diciendo que el banco hace lo que le da la gana. Es nulo. Y cuando ese crédito es nulo, ya sea por un interés abusivo o por falta de transparencia, el cliente solo tiene que devolver el principal a interés cero. Si el cliente le dejaron 3.000 euros y lleva pagados 20 meses 300 euros al mes, ya ha pagado 6.000. Aunque aún le reclamen 2.000, le tienen que devolver todo lo que excede del principal. Y hay gente, como digo, caso real, tarjeta Wizzing, que es muy abusiva. La tarjeta le reclama al cliente 3.000 euros y le hemos conseguido 35.000 que le han devuelto.
Caray.
Que lleva como 15 años pagando mensualmente y se ha excedido del principal que
de
le
hecho,
prestaron.
Esta tarjeta normalmente tiene tanto dinero a devolver porque hay gente que la tiene desde el 1990.
Con la marca Citibank inicialmente, que luego se pasó,
imagínate,
se pasó
que
a la marca Wizz.
Son 40.000 euros en muchas ocasiones.
Caray, pues digo que no es la ley de segunda oportunidad para todo el mundo. Hay que analizar cada caso, porque si entramos en ley le cancelo todas las deudas, que suena muy bien. Pero es que suena mejor que aún le devuelvan 35.000 euros.
Hombre, y tanto que sí, ¿eh? Pues ya sabéis. Mira, para esta señora y para todos, el 990-77-50. 990-77-50 es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. En la web también lo encontraréis, más información. areajuridicaglobal.com y nuestro teléfono de WhatsApp, por si tenéis alguna consulta. 699-1309. 699-1309. Javier, Ariadna López, de Área Jurídica Global. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Gràcies. Per cert, que el proper dimarts, dia 28 de gener, estarem a Castellví de Rosanes fent el programa en directe darrere Cope Catalunya i Andorra amb motiu del 50è aniversari del Grupo Corsa. Allà hi serem, eh? Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope.